parlarem de cultura, i és que qui no ha escrit alguna vegada els seus pensaments, les seves paraules, qui no fa servir l'escriptura simplement per comunicar-se amb els altres, i qui no ha pensat alguna vegada en dedicar-se a escriure un conte, en anar una mica més enllà, no? Bé, sobre tot això, avui comptem amb una persona que en sap molt moltíssim, és llicenciada en Humanitats i és la precursora en la creació de l'Escola d'Escriptura Bloom. Saludem, sisplau, amb la Míriam Cano. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Només una correcció. Els fundadors de l'escola, diguem-ne, són l'Alana Bastàsic i en Borja Bagunyà, i jo ara mateix en sóc la codirectora, juntament amb en Borja, però els fundadors i qui van tenir la idea són ells dos.
Vale, d'acord, moltes gràcies per aquesta aclaració, sobretot perquè bé, és un fet prou rellevant com per donar a cadascú el seu paper.
Exacte.
Gràcies, sí. Míriam. I bé, doncs, fet aclariment, doncs ens agradaria una miqueta que ens apropessis al que és la vostra escola. I què és una escola d'escriptura per tothom que no s'ha endinsat, no?, en l'escriptura des d'aquest punt un poc més professional, diria. No sé si és la paraula, ajuda'm tu una miqueta.
No sé exactament quina és la paraula, perquè nosaltres partim de la base que no es pot ensenyar a escriure. Per tant, nosaltres creiem que no hi ha un mètode, que cadascú té el seu projecte, la seva manera d'arribar a les coses. El que sí que creiem és que es pot educar, diguem-ne, el pensament i la mirada, es poden anar estirant fils, però no hi ha allò, un mètode i unes parts per la novel·la perfecta o pel poema perfecte. Senzillament, cadascú, d'alguna manera, ha de aprendre a extreure de tot allò que veu mentre viu, diguem-ne, al món, allò que li pot servir per escriure millor. Llavors, naturalment, tècnicament, doncs, podem editar poemes, podem editar doncs, els escrits en prosa, i fer una correcció d'estil, però diguem-ne que nosaltres ens agrada dir que som una escola de literatura i pensament perquè treballem molt des del pensament, no tant des del text mateix.
Però, Míriam, ara mateix m'acabes de trencar els esquemes totalment i segurament a molta gent que ens escolta també. I és que, clar, si no hi ha un mètode, com s'educa?
Justament el nostre mètode és que no creiem que hi hagi una escriptura uniforme. Sí que podríem dir, doncs hi ha idees, no?, de narrativa, el viatge de l'heroi, no?, a les escriptures monomítiques, sí que pot ser, doncs, una novel·la és una cosa que comença aquí, una persona li passen moltes coses i al final, doncs, se'n surt o no se'n surt, no? Però nosaltres creiem que les novel·les que ens agraden, almenys a la gent que fem classe a l'escola, són novel·les que van molt més enllà d'això i sense un pensament sobre les coses, i això sí que es pot educar a través de la lectura de textos, a través de la lectura de textos filosòfics, en prosa, poemes, o pel·lícules, és igual, qualsevol cosa que a nosaltres ens pugui anar bé perquè l'alumne treballi des d'aquí el seu pensament, això fa que l'escriptura finalment s'enriqueixi moltíssim. I després, un cop el text ja està acabat, insisteixo, podem editar, podem reordenar, i tot això ho fem amb l'alumne. Però si no hi ha un bon pensament de base, no es tenen coses a dir, és igual que sàpigues perfectament com va l'estructura, perquè possiblement no faràs una novel·la que interpel·li els altres.
I així estem parlant una mica de... Estem parlant d'elaborar o crear una mirada determinada cap al text, cap a les lectures, no?, que proposeu?
Sobretot una mirada respecte al món i després fer que aquesta mirada retorni al text. És a dir, hi ha una manera determinada de veure les coses, de processar-les, de ser, no? I el que nosaltres intentem fer és que tota aquesta mirada després retorni al text en forma de reflexió, de profunditat, de descripcions, de tot allò que al final fa que els llibres ens agradin.
I quina manera és aquesta de mirar el món?
Doncs És una manera, com a mínim, molt curiosa, molt atenta. Nosaltres, jo, per exemple, tant amb els alumnes de poesia com de prosa, els demano que portin un registre de les coses que els impacten quan van pel carrer, perquè no estem acostumats a mirar molt les coses. I un escriptor ha de ser algú que estigui molt atent a tot, no? Tenim aquesta imatge de l'escriptor solitari o de l'escriptor... no? Que no està en contacte, però en realitat això és una imatge, no existeix. Un escriptor és algú que està molt en contacte amb el món, que es fixa en els detalls, que es fixa en el paisatge que té al davant i que després sobre allò pot fer reflexions, no? En la seva obra.
Idò, quines virtuts ha de tenir algú, doncs, per arribar a ser un bon observador o ser un bon escriptor o una escriptora?
Jo crec que això, i això s'entrena, eh? No crec que sigui una qüestió de virtut o de do. La curiositat, jo crec que tothom que vol escriure o tothom que vol narrar alguna cosa, ja sigui cinematogràficament o és igual en qualsevol de les disciplines artístiques que coneixem, ja hi ha un punt de curiositat per intentar explicar alguna cosa del món o de la condició humana. Aquest, per mi, seria el punt de partida. I després, la resta, jo penso que es pot educar i és una mica el que fem a l'escola, no? Quan de cop i volta doncs, veiem alguna cosa pel carrer o algú que ens impacta o tenim una conversa, allò que diuen, no? Que els escriptors som una mica vampirs, no? Que anem agafant una mica tot el que... Llavors nosaltres el que fem a l'escola és dir, molt bé, i això que has vist o que t'han curiosit, què vol dir, no? Intentem anar com a la capa de sota, no? Com a la realitat que amaga aquella realitat i que pot explicar alguna cosa de la condició humana.
Idò, si explica alguna cosa de la condició humana, l'escriptura és una manera de conèixer el món?
Sí, naturalment. O almenys per mi ho és. Altres escriptors potser et diran altres coses, però per mi és una manera molt interessant d'estar molt a prop del món, de conèixer el món, de conèixer els altres, de conèixer-te tu respecte als altres, també. Et posa en llocs molt interessants, escriure.
Sí. I ara, per tothom que ens està escoltant, no? Jo em pregunto una mica quines persones, no? Arriben a la vostra escola, entre cometes, no? Per això que parlàvem. Quin tipus de gent teniu aprenent i desenvolupant-se amb vosaltres?
Doncs nosaltres tenim la sort de tenir alumnes fantàstics que, a més, alguns d'ells ja comencen a publicar i això doncs, ens fa estar molt, molt contents. I tenim gent, doncs, això, molt curiosa, molt treballadora, amb moltes ganes d'aprendre, gent que creu una miqueta en el que nosaltres proposem, que com et deia no és un mètode ortodox, no és una fórmula màgica.
Clar, això... Perdona. Això dintre del mateix sector, diguéssim, o dintre de la mateixa àrea, no? També és una manera de fer que està molt extensa o és un poc particular o personal? Vull dir, és la norma dintre dels espais d'aprenentatge d'escriptura, aquesta manera de fer?
Bueno, nosaltres, quan ho pensem, sempre ho pensem també com a que no creiem, no?, en aquesta manera ortodoxa. No sé si alguna cosa està canviant. Jo t'he de dir que, clar, que nosaltres sempre hem cregut en aquesta manera de fer, molt individualitzada, en què cadascú té el seu projecte i, per tant, cada història s'ha de poder explicar d'una manera diferent, amb uns recursos diferents i amb uns temps, fins i tot, diferents. I, per tant, clar, no creiem gens en l'uniforme, no? En una cosa més o menys estandarditzada. No sé si això està canviant. Crec que, per exemple, en les primeres etapes, no, de quan som petits, ens va molt bé saber quins són els punts claus d'una narració, com funciona, què ha de dir, tot això ja ho aprenem més o menys a l'escola. I després nosaltres això el que fem és intentar que cadascú desenvolupi un gruix de pensament propi per poder abordar-ho. M'agradaria pensar que això en general, en les escoles d'escriptura i així, ja comença a fer un gir, no? Perquè realment és el que ens acaba també agradant com a lectors, no? Alguna cosa que, com et deia, ens interpel·li.
Trobes que afavoreix l'originalitat, aquesta manera de fer? Quins valors afavoreix?
Bueno, no és l'originalitat, és senzillament que si darrere una història no hi ha un pensament fort, la història és una història i prou, no? La novel·la és una investigació, al final, sobre tot allò que vivim i sobre tot allò que ens envolta. I per tant, no... Clar, si només hi ha la història, ens quedarem amb la història i prou, no? Si t'hi fixes, totes aquelles històries que ens agraden tenen alguna reflexió profunda, tenen algun paràgraf que subratllem, no? Tots aquests paràgrafs que subratllem són el pensament, no? I llavors nosaltres també el que et deia és que a l'escola una de les condicions que sempre, sempre posem és que la gent que ve ha d'estar disposada a llegir moltíssim, no? I a veure com ho han fet altres escriptors, a veure, no?, com nodrim aquest pensament i com l'alimentem, no? El pensament no es fa sol, diguem, s'ha d'anar construint i es construeix sobretot llegint i veient el que han fet els altres.
Clar, abans et demanava una mica doncs, quin era una mica, així simplificant, el perfil, no?, de les persones que venien, sí, també perquè tu mateixa, no?, esmentaves un imaginari col·lectiu, no?, en el que la persona que escriu és una persona solitària, que va a un bar, a un cafè, s'asseu allà, observa, escriu... No sé, entrem una mica més en quina diversitat de persones s'interessen d'aquesta manera tan profunda i en primera persona per l'escriptura.
Doncs nosaltres tenim un perfil d'alumnes molt, molt variat. Sí que és veritat que en general són sobretot gent que ronda els 30, 35 anys, tot i que doncs, tenim alumnes també més grans. I justament són gent molt, molt lectora, majoritàriament, i llavors ja ens venen amb un bagatge doncs, molt, molt interessant i nosaltres senzillament doncs, anem completant tot això. També jo sempre els dic als alumnes que tenen en els cursos d'escriptura d'un any o els de poesia, que no, són dos nivells de 3 mesos cadascun, que tenen una oportunitat perfecta per tenir, doncs, això, no?, entre 8 i 10 persones que avaluïn els seus textos, no?, i que se'ls llegeixin. De cop i volta tenen 8, 10 lectors i, per tant, una altra cosa que també els demanem és que siguin generosos a l'hora de llegir els textos dels altres i naturalment, doncs ho són, no? I llavors es crea un espai de treball que, d'alguna manera, sí que hi ha una feina en l'ofici d'escriptor que és molt solitària perquè no pots escriure en grup, però després, quan això es posa en comú, és el mateix mètode una mica que utilitzem nosaltres, no? Quan en Borja està escrivint alguna cosa o quan jo escric alguna cosa, ens ho passem, ens ho mirem, i llavors hi ha aquesta part de la feina d'escriptor que és molt menys solitària, no? que creiem que també l'hem de portar a l'escola i han de ser els propis alumnes doncs, qui també es llegeixin i qui també s'avaluïn entre ells, no?
Bé, ara també ens parlaves de la teva faceta en primera persona, com a escriptora, com a poetessa. Voldries explicar-nos una mica en quin moment estàs ara mateix, si estàs preparant algun projecte, en què estàs?
Doncs mira, ara farà 2 anys que vaig publicar El vermell de Rússia, que és el meu últim llibre amb la Breu, que és un llibre que ens ha anat molt bé i estem molt contents. Jo ja fa un temps que estic més aviat encarada a escriure alguna cosa de prosa, estic escrivint una crònica, i a més estic molt centrada també en la meva faceta com a traductora. Ara, a l'abril, sortirà una traducció del llibre de John Ashbery, Una onada, amb Lleonard Montaner, editor, que és una editorial de Palma, que em fa molta il·lusió.
Mira, justament.
Treballar amb la Maria ja vam treballar plegades amb les cartes d'un amic alemany, d'Albert Camus, i a més és això, no? Aquesta faceta de traductora, diguem-ne, també em va molt bé per fer múscul de llenguatge, no? Al final traduir és llegir molt profundament i és una, és un complement, diguem-ne, a la meva feina com a escriptora, que jo crec que l'enriqueix moltíssim.
Mm-hmm. Carai, doncs veiem que realment tens una trajectòria i una amplitud, no?, de mirades envers la paraula i envers l'escriptura, doncs que ens convida molt a, per una banda, doncs, a continuar llegint, per una altra també, doncs, a conèixer més allò que feu a la vostra escola, sobretot per qui ja tingui molta experiència com a lector o com a lectora i tingui ganes de saber més. I
sí, jo volia aprofitar també per recomanar a la gent que encara no l'hagi llegit Els angles morts, que és la novel·la d'en Borja Bagunyà, que és el director també de l'escola. És una novel·la magnífica i que d'alguna manera també la gent que la llegeixi també es farà una idea de quina és, no?, la nostra manera d'afrontar l'escriptura o de fer-nos preguntes, no?, sobre tot allò que veiem. La va publicar a Periscopi i per mi és una de les novel·les de l'any. No està malament que ho digui jo,
però no
l'he escrit jo, crec que ho puc dir, i és una novel·la magnífica que segur que tothom que hi entri hi veurà coses que no s'havien escrit des de feia molt, molt de temps.
Bé, doncs, Míriam, moltes gràcies. Amb Els angles morts, amb Borja Bagunyà, ens tanquem aquesta entrevista d'avui. I moltes gràcies per participar avui en Es desfà ara far.
Moltes gràcies a vosaltres.